Avui és dimecres i, com sempre, com cada dimecres, farem volar cometes. Bon vespre, amics i seguidors del Crepuscle en Senestals. Avui és dimecres 23 d'octubre. I com cada dimecres tindrem la secció Cometes, farem volar cometes, dèiem fa un moment, que avui, Joan Roca, bon vespre.
Bon vespre.
A bon mos duràs.
Avui farem un viatge de modern a antic.
A Sant Rebell.
No és que anem a Pobre Maria, eh? Anirem, sí, per enrere en els temps.
Això què se diu? Si és cronològic, no? Anticronològic?
No, viatge per enrere.
Viatge per enrere.
Jo vendria... Mira, hi ha dues coses per les que vendria...
No és possible, viatge per enrere.
No.
El temps sempre va cap en baix.
Sí, ja crec que això són dos. Però hi ha dues coses per les que vendria l'ànima del diable.
Ah, sí?
Si tingués ànima i sigués diable. Dues. Una seria viatjar l'espai ad infinitum. Sortir del sistema solar i més allà.
Ah,
i
una altra...
Bon vespre, sí. Ja el dic.
Bon vespre, m'hi apunt.
T'hi apuntes?
Viatjar per allà dalt.
Sí, per allà dalt o per allà baix.
Sí, no, i tant.
I un altre, poder viatjar en els temps per enrere, evidentment. Poder ficar-me a la màquina dels temps i anar a fer viatjats selectius a certs moments històrics.
A mi ja tinc més curiositat d'anar cap a...
Moment, Biel, que va per aquí, està un micròfon, no acaba.
No funciona. I t'anava a dir que ja tinc més curiositat per anar cap endavant que no cap enrere.
No, a mi me fa por. Per endavant, no. Ara, a l'espai... Sí, en els temps, no.
Saludam també Maria Antic, bon vespre.
Bon vespre.
I saludam en Tomeu Boret, que ahir ja el varen saludar, perquè normalment els dimecres és en Tomeu, però avui no pot venir, esperen que estigui molt millor. Ahir ja li varen enviar una abraçada. Tomeu, bon vespre, des d'aquí, si mos escolta. Això és el Crepuscle en Senestals. Aniran cap enrere, però també aniran cap endavant, perquè recomanarem algunes activitats culturals que tindran lloc aquests propers dies. Amb tot això, amb tota aquesta càrrega de diferents seccions i de diferents propostes, començam el Crepuscle en Senestals. Si hi ha una persona que sap dinamitzar i sap fer excursions i sap guiar, un guia cultural, un guia, no sé si també espiritual, ara li demanarem, però guia cultural, guia de passejades, guia d'excursions, és Joan Carles Palos. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
No sé si també guia espiritual, no ho sé. Dèiem guia...
Bueno, una miqueta... Perquè aquest de fi, quan te'n dus un grupet d'excursió, te'n dus un bon grapat d'ànimes que els intentes conduir per bon camí, no?
Per bon camí.
És broma, però d'alguna manera jo sempre dic que el caminar ho duim en el codi genètic, les persones, no l'ésser humà, perquè és l'única manera de conèixer, és avançar, progressar, i una de les maneres que coneixem més antigues d'avançar i progressar és caminar, no?
Joan Carles, aquest dia tens previstes unes passejades de diferents tipus. Ens agradaria molt que des d'aquí ens fessis ganes d'apuntar-nos-hi.
I tant, i esteu ben convidats. Mira, des de fita a fita, que és una proposta de senderisme cultural i familiar, però també de passejades en bancant per pobles i ciutats, doncs mira, aquest dissabte de matí fem una passejada per centre de Palma, a la ciutat alta, seguint, intentant captar i escoltar aquest missatge de segles que s'amaga per racons de carrers i places del centre històric de la ciutat. I bueno, són aquestes llegendes, són aquestes històries, anècdotes que van teixint una història per tot aquest carrers i places i que a la vegada també mos connecten en sector. Això és dissabte de matí, sortim a les 10:30 de la plaça de Cort, i després diumenge tenim una ruta cultural per Solla, per el camí de Castelló, perquè és Solla és que és, ja sempre dic que és el paradís del senderisme, perquè és allà on hi ha la major xarxa pública o de camins públics que transitable de Mallorca i que, a més, cantitat d'històries, anècdotes i llegendes.
Demà, de fet, tenim aquí en el programa convidat una persona que té una casa en el barranc de Vinyaraix i ha escrit un llibre que ho ha titulat 100 porxos, 100 històries. Realment n'hi ha moltíssimes més de 100 que involucren la Serra de Tramuntana, no?
Sí, bueno, el barranc de Vinyaraix és que en si mateix ja és història, vull dir que és una de les vies de comunicació més antigues de Mallorca i de la Serra, a més amb un... Pensa que connectava la Vall de Solla amb antigues alqueries musulmanes que d'una importància grandíssima com era Naumalluig, per exemple, i tota la zona de Cuba, i arribava fins a Lluc, i arriba, de fet, fins a Lluc, tot allò. Posteriorment, aquesta via de comunicació és una via també de pelegrinatge, per tant, té, aquí connectam amb el del principi de conduir animates, té també un poder espiritual, d'atracció espiritual, perquè molta de gent d'aquella contrada, de la Vall de Solla, que pensa que Solla és Vinyaraix i Fornalutx i Esport, etc., i totes les processions que l'envolten, anar cap a Lluc era tota una història.
Per tant, tenim dissabte de matí, a partir de les 10:30, has dit, no?
A partir de les 10:30, el que és aquest itinerari per centre de Palma, aquestes llegendes de la ciutat alta, i sortim a les 10:30 de Solivera de Cort.
I quin temps dura l'excursió? Quin temps dura la passejada de Palma?
Itinerari cultural pel camí de Castelló, a Solla, i aquesta sortim a les 9 del matí de davant la porta del centre d'educació per adults del Camp Redó.
Però aquesta, primer de tot, la de Palma, quin temps dura, com ho han de fer per apuntar-se?
Sí, la de Palma té una durada d'unes 2 hores i mitja i per apuntar-se ha que enviar un correu a info@fitafita.com. I també per ser de diumenge, també, si esteu interessats, enviar un correu a info@fitafita.com i també podeu consultar tots aquests itineraris perquè estan posats a la pàgina web fitafita.com, a la gent ho trobareu, i també a les xarxes socials, especialment a Facebook, en tots els esdeveniments de Fitafita.
Joan Carles, aquesta de Solla, supos que és de tot el dia,
aquesta de Solla és de tot el dia. Li hem posat unes 6 hores, però 6 hores que no és de caminar efectiu. De caminar efectiu, potser dona-se 2 hores i mitja. Però com que anirem fent, jo dic sempre, totes les rutes, anirem fent un via crucis, perquè clar, te van aturant a cada lloc allà a fer res o no, que es poden fer unes explicacions, a fer una miqueta també de contemplació del paisatge, perquè jo sempre ho dic a la gent, no fotografieu el paisatge si abans no l'heu mirat, és a dir, si abans no l'heu copsat amb la mirada, perquè tot dura tens la màquina i foto, no?
Sí.
Heu viu del paisatge i després el retratareu. I com que és una passejada molt guapa, interessantíssima, la farem també i contarem històries, llegendes, i també un poc història mateixa del camí de Castelló i de l'oratori.
La gent ha de dur, naturalment, per berenar i per dinar.
Sí, han de dur, evidentment, roba i calçat de muntanya, una motxileta amb aigua i menjar, perquè m'ha convenat a mitjan de matí i un dinar amb uns entrepans i fruita, i jo crec que de ben les 4 ja ho hem acabat, o sigui que caminarem entre les 10 i les 4, el que passa que tranquil·lament, fent aturades i sense presses.
I doncs ja ho sabeu, amics, a les pàgines, a la pàgina web de Fita a Fita, o bé a les xarxes socials, Facebook, trobareu detallades aquestes dues excursions, aquestes dues visites, una pel centre de Palma, dissabte de matí a partir de les 10:30 de Bancort, i l'altra pels camins de Barra Solla, diumenge, i se veuen a les 9 en el Camp Redó, has dit, a davant?
Exactament, a la porta del centre d'educació per adults, de CEPA Camp Redó, davant l'esplanada de l'escorxador.
I partireu en cotxes cap a Solla i allà començarà la pujada.
Evidentment, agrupar-nos el màxim possible cada cotxe per no haver de dur molt de cotxe, que sempre és millor. I bé, i sobretot això, venien ganes de, ja no només de caminar, que caminarem, sinó de conèixer i aprendre a estimar un territori que, com jo sempre dic, és un gran llençol, des quan nosaltres li hem anat donant pinzellades al llarg de la història. I a mi també m'agradaria molt viatjar cap enrere, més cap a que quan és futur, perquè n'hi ha episodis històrics que m'agradaria veure'ls, encara que fos per fora dir de... no per fora del temps, sinó per fora dir que me deixessin. És a dir, m'encantaria veure coses i sobretot veure com era Mallorca fa 200 o 300 anys, no? Jo m'ho duria moltes sorpreses, però sí que me faria gana, sobretot per entendre coses que ara mateix no acabant diguem, d'interpretar bé del tot.
També t'agradaria veure com en Bach tocava les suites per cielo tot sol, tu que ets cellista.
també seria impressionant assistir a una classe, una masterclass, seria brutal, però bé, no. Jo qualsevol cas, jo sobretot, més proper a la història de Mallorca, hi ha episodis que sí que m'agradaria veure què és que va passar, i sobretot viure el context, és a dir, perquè sempre, tu m'has sentit dir allò de, el llibre aquell de Santiago Rossinyol de l'Illa de la Calma, perquè quan m'ho va conèixer ja estaven cansats de repetir-nos estopa, no? Perquè van tenir durant molts de segles greus conflictes socials en aquesta terra, no? I jo estic segur que vol viure el context i veure que realment se congriava en aquell entorn ha de ser interessant.
Joan Carles, enhorabona per aquests projectes i ja ho sabeu, amics i oients, si voleu anar a fer excursions, no només són aquestes dues són les més properes. Pràcticament cada setmana hi ha alguna proposta interessantíssima d'aquest grup, d'aquesta institució que es diu Fita a Fita. Gràcies, Joan Carles, i enhorabona.
Gràcies a tu, Pere, una abraçada forta a tothom.
Una mica de música i tornem recomanant un altre fet, un altre esdeveniment cultural.
Adéu.
Maria del Mabonat molt serveix de transició per parlar amb Javier Arnal. Ell és component de la Simfònica i tenen previst aquest dijous i divendres fer dos concerts, un a la Llar dels Ancians i divendres hora baixa a Bunyola, amb un programa fantàstic, Joan Roca, el grup de vents de la Simfònica, la gran partita de Mozart.
Tem de Bunyols, tem de vents.
I doncs sí, Javier Arnal, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Molt bé, gràcies per atendre la nostra cridada. Anem a veure, què mos trobarem dijous de matí a la Llar dels Ancians i divendres hora baixa a Bunyola?
Bé, doncs vos trobareu un grup de vent de l'Orquestra Simfònica format per dos oboes, dos fagots, dos clarinets di bassetto, dos clarinets, quatre trompes i un contrabaix fent l'obra que estaves comentant, la gran partita de Mozart.
Per què heu triat aquesta obra? Què té aquesta obra que vos imanta, que vos sedueix?
Bé, és d'un grandíssim compositor, com tots coneixeu, del grandíssim Mozart. És una obra molt amena i molt que dona molt de gust sentir-la, és molt fàcil de sentir, és molt agraïda, i per aquests dos concerts, un que és un concert social al Llarg dels Ancians, serà molt, molt fàcil d'introduir-se a la música i de sentir-se agraïts per ella, i al Festival de Bunyola, que també és una obra molt prou completa per un festival.
I tot tenim dijous de matí a les 12, crec que a la Llar dels Ancians.
Correcte, a la Llar dels Ancians.
Encara que la gent està obert, la gent hi pot anar, no? Vull dir, encara que no siguis
usuari
d'allà.
Sí, és un concert social de la Simfònica i
després divendres a les 8 a l'Església de Bunyola, no?
Efectivament.
Perfecte. Javier, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i bé, enhorabona per aquestes dues propostes culturals que semblen interessants, no? Moltíssimes de gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltes de gràcies a vosaltres per difundir aquest concert.
I doncs ja ho sabeu, amics, dijous de matí a les 12, si teniu ganes de sentir aquesta gran partita de Mozart, crec que és la serenata número 10, per vents fusta i contrabaix, de Mozart, és una obra preciosa en una sèrie de moviments, minuetos, variacions, és una obra molt, molt complexa, molt completa, complexa no, perquè és fàcil, com deia Javier, és una obra molt completa però de fàcil oïda, no és una obra complexa, és una obra molt mozartiana, allà on hi ha melodies, se recrea Mozart en les melodies, els va passant d'un instrument a l'altre, i a més en l'oportunitat de veure dos instruments curiosos, que són els cornetos di bassetto, que són uns instruments de sa família d'esclarina, tot i que són posteriors, més o manco al final del segle XVIII, se varen posar en marxa, després varen quedar una mica oblidats. Mozart els utilitza en aquesta obra, però també en el Requiem. En el Requiem també utilitza aquests cornetos di bassetto. I després, divendres hora baixa, a les 8, a l'església de Bunyola, també aquesta mateixa audició. Gràcies, Javier, i enhorabona per aquest projecte.
Gràcies a vosaltres.
I a la Simfònica per promocionar, perquè això surt des de la Simfònica. Abans de fer una pausa, Joan Roca, prepara't les teves fils i per fer...
On fire.
En Joan on fire. Sentirem una mica de música, naturalment, Mozart i aquesta serenata o gran partita per instruments de vent.
Thank you. Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluard. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Música, cinema, filosofia, ciència, educació, efemèrides, entrevistes, patrimoni, cultura popular... Tot això i més al Crepuscle encén estels cada dia de 9 a 10 del vespre aquí a Ona Mediterrània.
Cada dia generam a les nostres cuines moltes tones de restes orgàniques. El compost és la resposta natural a aquests residus. La separació en origen i la recollida selectiva de la matèria orgànica són les claus per poder produir un compost de bona qualitat. Recicla. És un missatge de Tirme.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Escolta Som Divendres a Ona Mediterrània. Cada divendres de 6 a 7, el programa que obre el cap de setmana.
No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, Ona Mediterrània, sempre activa a les xarxes socials.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Roca, ara viatjarem en el temps, has dit.
Cap endarrere. Sí. Hem de pensar que com que l'any 2019 ja comença a acabar, és un poc oxímoron, això comença a acabar, podria ser interessant repassar efemèrides centenàries, bicentenàries, tricentenàries, múltiples infraccions d'aquest 2019 que han passat un poc desapercebudes, en alguns casos de forma sorpresiva per mi. No? I naixements, seran tots naixements. Ja que la tardor convida a pensar en sa mort, en sa primavera, en sa vida, farem un programa anticíclic, un poc eines ja. Si sa tardor empenya a pensar en sa mort, avui parlem de naixements. Naixements significatius, vinculats a sa música, alguns d'ells, i alguns no, però que no trobaran peu per posar músiques. I començarem amb una música que, en fi, esteu ben asseguts. Ben asseguts.
La Maria Antic està... recolzada i aferrada en el micròfon.
Perquè és un tema musical que els francesos dirien epotant. El sentim.
Lindo capullo de Alelí, si tu supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Ja, ja la setmana passada havia parat los mismos, el Puente a Mallorca, per tant, no sé si encara és un poquet més...
Bueno, però en comparació a altres temes...
Això sí. Me sona a verbena de...
A verbena.
verbenes, sí, dels anys 70.
Bueno,
ja era, ja en aquestes verbenes, ja era.
Eres,
no me'n record, no me'n record.
Hem de dir que Nat King Cole era un de grans,
sí,
no?
Sí,
era un grandíssim músic. Però, clar, als anys 50 se va tirar un poc, diguem-ne, la música, temes fàcils.
Això què seria? Com un bolero, això? Què és això?
No te sabria... No sé,
xa-xa-xa, si tens raó, Maria.
Xa-xa-xa, sí, sí, per suposat. Nat King Cole, mira, que el mes de març, dia 17 de març, crec recordar, de 1909, podríem dir que és Nat, en King Cole. En King Cole va néixer per l'Amèrica Profunda, per tant, enguany ha fet un segle d'aquest naixement interessant.
I la idea morir com a molt jove?
Va morir de fumador, als 65. Per tant, va morir bastant jove, sí. 65, devia tenir, tenia això, i de 46 anys.
Imagina't.
Molt jovenet. Va deixar llavor, de Natalie Cole, sí, que també és morta, per cert.
És morta, la Natalie Cole.
Sí, va morir fa un parell d'anys. També va ser una interessant.
Sí, va fer algunes coses interessants.
I la tecnologia va fer que poguessin fer un disco de duos.
Sí, efectivament.
Son pare, això.
Sí. Tema... Sí. Sí. Tu ho has dit, la tecnologia.
Sí.
No. Sí. Nat King Cole, que va néixer a l'Amèrica Profunda i que es va criar a Chicago. I que, per tant, va mamar, però ben mamat, jazz dels anys 30 i 40 a Chicago. Earl Hines va ser el seu mentor, el va promocionar, un gran pianista. Ell va ser un gran pianista de jazz. I en els anys 40-50 això, se va dedicar a estàndards, a música romàntica, a música lleugera, i molta d'ella en castellà, no? I aquest tema a mi em sembla un dels més... Jo no pensava en ningú quan va triar, perquè hi havia moltes opcions, va triar aquest Capullito de Lalí, perquè n'hi ha molt de Capullitos de Lalí en el nostre entorn i més enllà. Bé, pensar que pot ser una bona forma per començar. Fem un segle, un segle. Ara anem als 150 anys. 150 anys de naixement de qualcú que no té bona música, directament. En Nat King Cole, sí, per suposat, i el seu. Hem de recordar, que parlant de Nat King Cole, un trio dels anys 30 finals, en Nat King Cole Trio, que si hagués decidit continuar amb el jazz, hauria estat un dels grans agrupaments jazzístics dels anys 40, davant de la guerra. Bé, i doi, el segon personatge no té a veure amb la música directament, però ha inspirat músiques. Va néixer fa 150 anys i aquesta cançó li van dedicar a ell no fa massa temps. Putin, nascut... Mira, jo pareix que un poc és cantant de Boniem, avui,
sí?
Amb aquesta veu així tan profunda, tan de baix. Boniem, Abba i els Biguis, la Santíssima Trinitat dels pop, hortera, discotequer dels primers anys 80.
Hortera.
Hortera, bon sentit del terme.
Jo els Bee Gees, bueno, boníem coses, però Bee Gees ja va molt bé.
Ja va, i Bee Gees també, i boníem també. Musicalment són a reivindicar, però l'estètica sí que era un poc hortera, discotequera.
I ell, vos no recordeu d'ell com se movia?
Sí, sí, per suposat.
Era una cosa...
I ells com se miraven? Sí, sí, fantàstica.
Rius de Babiloni també et seu, no?
Ah, sí, By the Rivers of Babylon.
En Bach també en té un, de Rivers of Babylon. No sé si m'agrada més el d'en Bach que el de Ponien.
Sí, són diferents.
No poden comparar.
Són diferents, són diferents. Rasputin, Rasputin el Masputón. Eh?
Oh!
Sí, hi ha una pel·lícula que s'ha de
bueno, això. Bueno, hi ha una història mallorquina en el Rasputin de Moscú.
Sí, sí, sí.
Dels nostres... consells.
Dels més putons de nostres consellers.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, fantàstic. I de Rasputin, que va néixer un mes de gener de 1869 a Sibèria. A Sibèria profunda. Clar, no és estrany que allò m'ho tingués...
Va morir malament.
Infusions. Va ser mal de matar.
No sé per què tenia aquesta...
Va ser mal de matar.
Per què?
No ho sé. Devia tenir resistències.
No, per què volien que desaparegués?
Bueno, perquè feia nosa. Feinosa, alguns pensa que era una espècie de corc, dins ben corcada, diguem-ne cort rasputiniana de reis Romanov, i el van intentar matar enverinant-lo amb una pistola, amb una Browning. No hi havia manera, el van haver d'ofegar entre quatre, i així tot no estaven molt segurs que hagués mort. Va ser mal de matar. I bé, ell tenia un lema, que era pequeu, pequeu. Com més pequeu, més content estarà Déu de perdonar-vos.
Sí, perquè ell tenia també vist monjo i...
Ell era monjo.
Ah, era monjo,
era una espècie
sí
de... Mira, tu abans ho deies, un guia espiritual. Aquest sí que era un guia espiritual de la tsarina, de l'Alexandra, la esposa de darrer tsar a Nicolau II. Un personatge inexplicable. Llavors, diria, bastava a veure la seva figura. Sí, aquell aspecte de Jesucrist decadent. En fi, una cosa que... Jo crec que l'infern el va acollir i veurem un xipito de José Cuervo en el seu...
Era dolent, era dolent.
Jo no el coneixia personalment, però vaja, no te sabria dir, però vaja, jo crec que era maquiavèlic, era conspirador, conspiranoic, estava com una regadora, segurament. I pitjor estaven els que li anaven darrere. És com Franco i franquistes. No és un tema de que Franco és mort, el franquisme és el perillós. I deia, Rasputin no era el perillós, el perillós és que anaven darrere en Rasputin. Els més putons anaven darrere d'ell. En fi, en sentit Rasputin, i que ja vol dir que guardi l'infern, si existeix. Tercer tall. Mira, una música, ara sí que veiem un vot de qualitat, podríem dir, després de sentir la versió més discutible de la King Cole i sentir el Boniem, a reivindicar, per suposat, però no, ara fem una cosa un poquet... En fi, aquesta vos agradarà un poquet més. Deliciós trio per piano, violí, violoncel, opus de 7 del seu catàleg. Un catàleg no massa extens, no ho és, però vaja, podria estar molt més si en lloc de ser una dona fos un home. Hi ha estat un home. És una Clara. No diré una Clara Schumann.
Clara Vic, no? Ana Maria ho té clar.
M'acull la idea d'Ana Maria, Clara Vic, no? Que no ho havia el Vic.
No.
Clara Vic, esposa, companya, amiga i consellera i promotora de Robert Schumann i la seva música, perquè segurament, sense anar clara, en Schumann hauria estat molt menys conegut. No? I segurament també va sostenir tot el possible com a persona, perquè Schumann era una persona bastant excèntrica, que segurament era dels romàntics el més gagà de tots. No? I lo poc que va ser recuperable com a persona va ser una clara que el va mantenir un poc en superfície. Una clara que havia nascut fa 200 anys, 200 anys, enguany ha fet el segon centenari, s'hauria pogut reivindicar encara més la seva figura, a pesar d'un article d'Anna Maria que el va reivindicar, i molt bé que va fer, me'n record, en el Belva, va publicar-ho fa unes setmanes, però bueno, hagués pogut ser més reivindicat a un moment en què el feminisme, afortunadament, està en una situació millor que fa uns anys, possiblement. Va néixer a Leipzig, Clara Schumann, és una terra de músics, va morir a Frankfurt, va viure molt d'anys perquè va morir en 1896, per tant, en aquell temps va viure molt d'anys,
sí.
Va morir a Frankfurt pocs anys abans de que una altra Clara s'aixecàs de la cadira de rodes a Frankfurt, una Clara de Heidi. Una Clara de Heidi, que era una altra Clara diferent. He dit moltes vegades per què i com vaig començar el dia amb Franco, ho recordeu?
Perquè sí, perquè ja
varen suspendre, un episodi de Heidi, que és quan Clara s'havia aixecat de la cadira de rodes a Frankfurt. I a Frankfurt va morir de Clara Schumann un dia de 1996. Clara Schumann, que va néixer fa 200 anys, enguany els ha fet. Bueno, el quart tall. Ara, mireu, si he dit que segurament el segon centenari de naixement de Clara Schumann s'hauria de reivindicar un poc més, a mi m'estranya moltíssim que enguany no s'hagi dit pràcticament res del 250 aniversari del naixement d'un senyor que vinculam amb una música que ara sentirem. Sentíem el començament brillant del primer moviment de la tercera sinfonia de Beethoven, Heroica, que per mi, ja no ho faig musicalment, jo musicalment no tinc arguments com per poder dir, però històricament és possiblement la sinfonia més important de Beethoven, la que més coses va canviar en termes històrics. No? A part de la novena, que té la fama de seró perquè introdueix el coral i va deixar patir difús a Wagner i aquestes coses, però la tercera va canviar moltíssimes coses que després van seguir canviant, òbviament. I per què deia que aquesta música se vincula amb el seu personatge des que enguany han fet 250 anys del seu naixement? Per cert, aprofit per dir que l'any que ve farà 250 anys de naixement de Beethoven. I doncs,
serà gros,
esperem que sigui gros. Un any abans del naixement de Beethoven va néixer Napoleó Bonaparte. O tot sencer, no només bona part de Napoleó. Tot ell va néixer el 1769, un any abans que Beethoven. Vides paral·leles. Perquè, de fet, aquesta tercera sinfonia heroica que Beethoven va concebre l'any 1802 perquè li van suggerir que la dediqués en el que després se va autoproclamar emperador, i, per cert, li va suggerir Bernadotte, aquell mateix cal de camp de Napoleó, que any més tard va ser rei de Suècia i que quan va morir el varen despullar i ell com a rei que era, havia estat rei, li van trobar en l'espit un tatuatge que deia mort els reis, de quan se seia època revolucionària. Aquestes coses que quan te tatues llavors te pot llevar de damunt. I que Bernadotte sembla ser que li va suggerir a Beethoven que dediqués una sinfonia en el campió de la llibertat, que era Napoleó Bonaparte. Clar, llavors, quan se va proclamar emperador l'any 4, és quan estava acabant la sinfonia Beethoven va canviar la dedicatòria i la va anomenar heroica, fent referència a l'heroica i titànica lluita que ell, Beethoven, estava lliurant contra la vida, contra ell mateix, contra els altres, contra el món. Aquella lluita interna, Beethoven, un personatge molt complex, amb una personalitat molt rica, molt turmentosa, com el dia d'avui, pràcticament, o d'ahir, entre ahir i avui, ha fet tempestes. I la qüestió és que aquella idea d'heroisme la dedicava a la seva lluita. I va deixar poc aparcada la idea de dedicar la Sinfonia Tercera a Beethoven. S'havia de dir Tercera Sinfonia de Beethoven, bona part. L'any que ve, efectivament, hem d'entendre celebrar el 250 aniversari, però a mi m'estranya que enguany, ni a França tampoc, jo, Napoleó Bonaparte, és un personatge que el reivindica, històricament, hi ha gent que l'ha considerat un totalitari, dictador, aquestes coses, no, no. Napoleó és molt important, que ha de picbató més moderat, me preocupa a mi mateix, perquè estic descobrint que com a professor d'història, fa uns anys he posat en valor personatges com Napoleó i com Bismarck. Déu-n'hi-do, Joan Roc, aquí t'ha vist, aquí t'ha veu, reivindicant Bismarck, la figura de Bismarck. I deia, sí, crec que Bismarck hagués pogut evitar que la primera meitat del segle XX fos el que va ser. La ruptura dels sistemes bismarckians, dels equilibris entre les potències, d'una pau, en certa mesura armada, però pau, sobretot, a l'Europa dels anys 1870 i 80, que va desaparèixer quan Bismarck va fugir del mig, va conduir Europa a la guerra. I doncs Napoleó també el reivindica com a personatge històric per l'intent i per la consecució d'exportar el valor de la revolució francesa, el seu vessant més moderat, a l'Europa absolutista. Napoleó va ser el que va fer més perquè l'absolutisme que hi hagués a Europa sense Napoleó, l'absolutisme que ha escrit a Europa, però el pot ser 20 o 30 anys més tard. Per tant, m'estranya que enguany no s'hagi dit massa cosa, o quasi res, de 250 aniversari, que és una xifra redona, de naixement de Napoleó Bonaparte. Bueno, cinquè tall. Mira, abans feien referència a una persona que, per desgràcia, va viure i la seva obra també a ombra del seu espòs, Clara Schumann, a l'ombra de Robert Schumann. Ara una cosa semblant. Sentim una música, un divertimento. Fa 300 anys, de fet, dia 14 de novembre, farà 300 anys, va ser 1709, va néixer a Augsburg, una ciutat ben vinculada en sa poda. Va néixer Leopold Mozart, son pare de Wolfgang Amadeus Mozart. I autor, bé, se li atribueix aquella sinfonia de set joguines, també se li atribueix a Haydn, segurament no va ser cap dels dos, va ser un frare. No? Una obra, en fi, que té la seva gràcia. I he pensat que millor que aquella, aquesta, que és un divertimento que va escriure Leopold Mozart per celebrar, per commemorar, és una música programàtica, en certa mesura, unes noces pageses. Ara aquí a Mallorca tenim noces mossones, darrerament, noces pageses, que bueno, va, diguem-ne, il·lustrar musicalment Leopold Mozart, pare d'aquell gran geni, que evidentment va eclipsar per complet la seva obra com a compositor, com a pianista, que era, i violinista, era un bon violinista, Leopold Mozart, i un compositor, bueno, interessant. També hem de dir que aquí també va eclipsar la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, va ser la germana, de Dannerl, que era una magnífica música. I clar, però clar, Mozart ho tapa tot. Per tant, Leopold Mozart va néixer ara aviat, d'aquí unes setmanes, per novembre, va néixer fa 300 anys exactament. Bueno, el sisè. El sisè és un personatge que no té bona sa música i que no coneixerà pràcticament ningú. De fet, jo no el coneixia. Mitford Crowe, res a veure amb en Russell Crowe. Va néixer fa 350 anys. Va néixer, no saben quin dia, no saben quin mes, però va néixer l'any 1669. Per tant, 350 anys. I qui era Mitford Crowe? Bé, Mitford Crowe va ser un personatge clau perquè durant la guerra de successió espanyola els catalans decidissin donar suport a la causa de l'emperador, que després seria emperador, vaja, de l'arxiduc Carles d'Àustria. Perquè en 1701, quan va començar la guerra de successió, els catalans van donar suport a Borbó, tot s'ha de dir. Felip V, futur Felip V. Va ser a través de manejos diplomàtics i d'espionatge que un anglès que residia a Barcelona, que també era polític, no era un qualsevol, era un botiguer, aquest, Mitford Crowe, va ser l'enllaç per convèncer qui havia de convèncer perquè els catalans, els dirigents catalans, signassen el Pacte de Gènova en 1705 i donassin suport a la causa de l'arxiduc Carles. Personatge interessant, d'aquests personatges menors, perquè tenen un paper molt rellevant. I com a música, bé, primer sentim i va fer dir el que és. Una obra que jo molt sovint trec a col·lació i que és una obra potser menor, segurament menor, però a mi m'agrada molt, d'un compositor que entre els menors és un dels meus preferits, que és Antonio Caldara. I clar, aquesta òpera és Il Piu Bel Nome, que moltes vegades he citat, clar, i va sonar a conseqüència del casament de Carles d'Àustria, que volia ser Carles III, en sa seva esposa, que se va dur a terme a Barcelona en 1708. Gràcies a aquell pacte de l'amic Crowe, a part des que signés el Tractat de Gènova, va ser possible un casament a Barcelona, que si no, no s'hagués dut a terme a Barcelona. Aquesta òpera va ser interpretada a la llotja de Barcelona el dia del casament, ja repetia abans, ara que estan de moda els casaments, així es bodorrios, per dir-ho finament, a la llotja de Barcelona com a una part de les festes vinculades en aquest enllaç matrimonial d'altíssima alcúrnia. Setè, penúltim escaló. Mira, 400 anys. Tornem a la música directament, no indirectament. 1609, 6 d'agost, va néixer a Venècia. Una altra compositora, com declara Schumann abans, Barbara Strozzi.
Say it to me.
Barastrozzi, però és que aquesta cançó és meravellosa, que cantava en Arracalanduesa, i és una cosa preciosa. Barbara Strozzi, que no era mi, Strozzi. Strozzi és el nom de son pare, Giulio Strozzi. Sa mare li deien la Greghetta, i era, bueno, estava a mica a mi entre serventa i altres serveis, diguem així. I va tenir una filla il·legítima amb aquest personatge destacat, Giulio Strozzi, i Giulio Strozzi es va portar molt bé, perquè la va reconèixer, la va acollir, la va adoptar, la va cultivar, la va formar, i mira, va sortir una joia. Va sortir una de les dones amb més producció musical del seu temps. Cap compositor de la primera meitat del segle XVII té tantes cantates com aquesta de Barbara Strozzi. Ningú en sap res. Tot i que, per la qualitat de la música que hem sentit, ja podem intuir que les seves dots com a compositora i com a cantant eren superbes.
Neveri Antic també havia parlat amb ell, va.
Sí. Barbara Strozzi i Clara Schumann. Quines dues.
Té més producció que Monteverdi, per exemple, en quant a número de compassos, per entendre's.
No, segurament no. Però cantates, sí. Cantates, sí. Però que és producció conjunta musicalment parlant.
I una cantant molt reconeguda.
Sí, tant. Sí. Bueno, i ja darrere, com a banda en Joan Carles Palos, la darrera etapa del Via Crucis, serà una que no és un naixement, pròpiament dit, no és un naixement, però si quereix en certa mesura un càrrec o qualcú o un càrrec. Perquè, mireu per on, el mes de juny, 28 de juny de 1569, mentrestant, Hernán Cortés s'ho passava pipa matant mexicans, pobrets, pobra gent, o mentre Magallanes intentava despistar els portuguesos perquè no sabessin cap on volia anar, començant el seu viatge, un viatge que ell mai va acabar.
Quin guany fa?
Quin guany fa, efectivament.
Fa 400
anys. 500 anys. I doncs, mentre passava això, Hernán Cortés i Magallanes feien les seves, era coronat, ni més ni menys, que Carles d'Habsburg com a emperador. Emperador, havia estat abans coronat com a rei de la monarquia hispànica uns anys abans, va ser proclamat emperador, després de morir el seu padrí Maximilià. I clar, jo com a música no se m'acut una música més adequada que és la famosíssima cançó de l'emperador, que havia escrit en Josquin després, i que després va tenir molts arranjaments i moltes versions, i que era el tema de la vida, així com per molts de jovenets, quan eren jovenets als anys 80, Chica d'ayer, de Nacha Pop, i d'hoi podrien dir que la cançó de l'emperador d'en Josquin després era Chica d'ayer d'en Carles d'Habsburg. Sonava sempre que podia, sonava quan se moria qualcú, quan naixia qualcú, quan estava trist, quan estava content, era el seu gran hit. Si hagués tingut un mòbil, la duria el mòbil segurament de to. Sentim aquesta petita meravella que és la cançó de l'emperador, els mil regrets, de Josquin després, amb una versió posterior.
Thank you.
Carles l'emperador, rei de la monarquia hispànica i emperador dels germànics, dels alemanys. És un personatge ben interessant, Carles d'Habsburg.
Allò d'un temps de Quinto d'Espanya i Primero de Alemanya, no sé com és.
Bueno, allò... són termes...
Ja no se diu això.
No, però són termes apropiats, perquè, per exemple, en el segle XVI, 1519, 1520, 25, 30, bé, durant tot el segle XVI i segle XVII, el terme Espanya tenia una significació política tant com Alemanya. Alemanya tampoc existia. Alemanya com a entitat política neix en el segle XIX, 1871. Per tant, en quin sentit se deia Alemanya i en quin sentit se deia Espanya? En un sentit cultural, més que no pas polític. És a dir, entenc de Carles, el terme Espanya tenia una significació quasi sinònima de península ibèrica. Així com Alemanya tampoc era un món germànic diferenciat dels francesos, quan s'havia ascendit l'imperi de Carlemany en dues parts, els francesos per una banda i els alemanys per l'altra. Llavors, el terme alemany tenia aquesta significació cultural. Clar, el més correcte era dir emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Així com Carles era rei de la monarquia hispànica, per una banda rei de Castella, per altra banda rei de la Corona d'Aragó i d'altres bandes. Però són ben interessants.
En Carlemany el rei vindiques tu o no?
Després Reich. Bueno, queda molt en fora. Jo crec que si consideres...
Segle IX, no?
Sí, el 800.
El 800
va ser proclamat emperador. Clar, era un intent de recuperar el que era la idea universal d'imperi romà, amb un valors de la civilització romana, el cristianisme i el posat germànic. Fixeu-vos, sacre, imperi romano-germànic, ja ho diu tot. Sacre perquè era sagrat, imperi perquè era un imperi, romano perquè reivindicaves el llegat cultural dels romans i germànic perquè ells no eren romans, eren germànics. Europa de l'alta edat mitjana era una simbiosi de la cultura llatina i la cultura germànica. I clar, inicia un període de temps que durarà molt d'anys. El Sacre Imperi Romano-Germànic dura variants i evolució fins al final de la Primera Guerra Mundial, que l'any de nou. Curiosament, entenc de Carles d'Habsburg, 1519, 1520, l'imperi i els països emergents, els estats emergents, representaven una situació històrica com la d'avui en dia, ens en revés. Avui en dia esperam que Europa seguís futur i el passat són els estats-nació. En 1520 eren ens en revés. El passat era l'imperi i el futur els estats-nació.
I bé, hem d'acabar, ja complim sort. Joan, ha estat una lliçó de història...
De veu de cadet, mai,
això mai. Maria Antic, gràcies.
Gràcies.
I el Vic, que has estat un poc, home, silenciós avui.
Tocava prendre punts avui.
Ahir vaig xerrar un poc més.
Bé, tocava.
Demà tornem, demà parlarem del barranc de Vinieres. Parlarem de llegendes, d'històries, de vigència d'aquest espai tan interessant que tenim aquí a la Serra. Gràcies, amics, per escoltar-nos, també gràcies per ser-hi i una abraçada des d'aquí, en Tomé Borrell. Bona nit.